Vera, fibra mòbil i energia, us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passant 7 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger Carandell. Sàpigues que tinc...
Acabes d'empassar un litre d'aigua, eh? Jo he quedat... Flipant. Tres gots seguits, un darrere l'altre.
Ho dius com si no em coneguessis i no sapiguessis que jo pateixo una patologia bastant greu, i a més des de fa bastants anys.
No has estat diagnosticada, però sí que prens molta aigua.
Es diu potomania, i és l'addicció de les persones... O sigui, la gent que té addicció a l'aigua patint potomania. Jo tinc una addicció perquè em prenc uns 8 litres al dia. Puc tenir problemes de salut greus.
8 litres?
8 no, però pensa que jo em llevo i el primer que faig és prendre'm un litre i mig d'aigua. Després, durant el matí, me'n prenc ben bé dos més, doncs, mentre dino un litre i mig més, i a la tarda un litre i mig més.
Si ens està escoltant algun metge, alguna metgessa, segurament et dirien que no ha de ser saludable prendre tanta aigua.
Perdona, l'aigua és boníssima.
Què anaves a dir? O poso la cançó amb la qual porto obsessionat les últimes 72 hores.
He de dir-te que vas una mica tard amb el tema d'aquesta cançó. I em sap greu perquè és culpa meva, en el fons, perquè te la vaig enviar jo, sí, i hauria d'haver-ho tingut present i enviar-te-la abans, sí, perquè hauria d'haver pensat que t'agradaria.
Mare meva, se costa un moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí. Que no hi ha bona boda sense el riquití. A la pista de ball es veuen passos maleïts. Riquití, 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 tothom fa riquití.
La cançó, com podeu comprovar, es diu Riquití i és un tema de Mama Dousha, que deu tenir, no sé, un mes de vida, més o menys, i que té un rotllo que no sabria com explicar-lo. A mi em Setanganeja una mica. Em recorda una mica el rotllo de Setangana.
No ho sé, però realment és una cançó d'aquestes que t'absorbeix i ja no pots sortir-ne, eh? I jo crec que després hi haurà l'efecte de cansar-nos de manera bestial.
Ara sona molt diferent, però penses que pot ser que l'avorrim moltíssim.
Home, també. Jo crec que sí.
A veure, puja-la una mica més.
A la sala buscant amics. Que no hi ha bona boda sense el riquití. De cop quan tu vas jo vengo d'allí.
Va, prou, perquè tenim moltes coses i hem de començar parlant de l'Úrsula Corberó.
Jo a La Casa de Papel vaig tenir una mica de sobredosis de ego. Clar, és que era todo tan increíble lo que me estaba pasando que necesitaba hablar de eso todo el rato, ¿sabes?
No sé si la vau poder veure, però aquest dissabte l'Úrsula Corberó va passar pel col·lapse d'en Ricard Ostrell a TV3, i l'actriu catalana, que recentment l'hem entrevistat molts mitjans per fer promoció i parlar de la seva sèrie Netflix i El cuerpo en llamas, on fa de Rosa Peral, va explicar que just després de fer de Tòquio, a La Casa de Papel, va viure un moment vital una mica complicat.
Bastant ansietat, la veritat. Sí, perquè venia de viure moltes coses molt increïbles amb La Casa de Papel, i de cop i volta em pensava pues, que ja hi s'acabava mi carrera i que ja no hi va fer nada más. Però sí, vaig decidir parar durant un temps perquè estava una mica bastant perduda. I de cop i volta era com que tot se me tambaleava, saps? El món no sabia cap a on havia d'anar, no tenia com un objectiu, i per això vaig parar un any i mig, ben bé.
Has pogut veure l'entrevista? Tu l'has vist?
No l'he vista, però realment la tia canvia el castellà constantment, eh?
Sí, he vist comentaris també a Twitter. No, et deia això perquè els vaig veure molt a prop. És a dir, si tu mires l'entrevista, en Ricard Ostrell està assegut com en una butaca blanca, en una cadira, i la Úrsula ben bé davant seu també amb una butaca. I els genolls pràcticament es toquen.
És molt de guarros tocar-se els genolls, eh?
Però, clar,
fer genolls
però
podem... és una cosa que està molt,
doncs,
infravalorada, però és molt sexual.
Recupereu-ho, perquè realment, no sé si ho van gravar en un lloc que no hi havia espai, però, hòstia, quina...
Et diré una cosa.
Cosa tan a prop.
Jo conec bastant el Ricard Ostrell, ja et puc dir que crec que li encanta la Úrsula.
Jo el vaig veure en algun moment que hi ha alguna pregunta, quan fa la pregunta, que li costa mantenir el contacte visual. Ho podeu recuperar, el 3 a la carta, i mira el sostre. Mira amunt, com...
Escolta,
vulguem dir, no aguantes. Jo tampoc aguantava, quan la tenia aquí,
clar,
que la vam entrevistar al programa.
Per això et dic que jo crec que potser el Ricard Ostrell, per ell també la Úrsula Corberó és la seva ex. Mai se sap, això.
I es van fer una foto junts, i ell la va penjar al seu Instagram. Què més va preguntar en Ricard? En Ricard li va preguntar a veure com viuen els pares tot l'èxit que està tenint l'Úrsula aquests últims anys.
Crec que a vegades penso que els hi fa més il·lusió que a mi. És impactant. Veus? És una de les coses que m'emociona molt. Perquè jo no tinc fills. I em sembla, clar, i el més important de la meva vida sóc jo. Però quan veig com se li il·lumina la cara a la meva mare cada cop que li explico un nou projecte que faré, digo, ¿cómo puede ser si no es ella? I em passa a mi és com li passés a ella. El meu pare igual. Els pares són lo más. Els pares flipen amb tot el que em passa i, bueno, pues és que, en part, també, tot el que m'ha passat ha sigut gràcies a ells.
Hi ha un moment que ell explica que en la seva vida privada, en el seu dia a dia, li agrada ser el centre d'atenció tota l'estona i vaig pensar que, mira, amb això potser us assembleu una miqueta.
O a vegades, jo què sé, a mi m'agrada ser el centre d'atenció, per exemple. Anem a sopar, ja sopar amb amics, no sé què, i m'agrada, pues... Però té a veure amb que m'agrada... M'agrada fer un poco como el show per entretenir els demés, saps? És la meva forma de relacionar-me amb la gent. M'agrada ser el centre d'atenció i ja-ja, i fer risa. Perquè a vegades coneixia algú que no em coneixia i feia hola, tal, no sé què. I jo sentia com que la gent feia com... Ui, que rara.
Que no em sembla una cosa dolenta que t'agradi ser el centre d'atenció i que animis els sopars i t'agradi portar la iniciativa.
I, de fet, jo crec que està bé dir-ho en veu alta, perquè és una... voler cridar l'atenció és com considerat constantment com una cosa negativa.
Exacte.
I, senzillament, pot ser un tret de la personalitat i ja està. Ja saps que jo sempre defensaré les noies que volem cridar l'atenció perquè, inevitablement, sóc d'aquestes i des de sempre.
He visto los vídeos.
Al parecer lo he visto toda España.
¿Sabes algo de mi madre?
Parlant d'entrevistes, ahir havíem quedat en principi amb Los Javis, una conversa que havia de tenir la Juliana i que en principi havíem d'emetre avui. Però què va passar? Que vam rebre una trucada a la redacció del programa i era el seu representant que ens va dir que bàsicament ens cancel·laven la trobada.
I a mi em fa especialment molt de greu, primer perquè sóc molt fan dels Javis,
sí,
les coses com siguin. Segon, perquè tinc moltes ganes de poder parlar bé de la Messias, que crec que és una sèrie increïble. Bàsicament el que va passar és que el representant va veure amb el reportatge que vam fer a Donostia i li va semblar que aquest no era el to que els Javis, bueno, amb els Javis volien fer promoció. Jo de veritat no ho entenc, perquè penso, tampoc és que fem preguntes tan fora de lloc, crec que tots els convidats s'han sentit còmodes, crec que els reports ja es veu que són divertits i que tothom es sent còmode, la Maria Leona es va sentir comodíssima fent el nostre petit cafè, i em sorprèn també perquè els Javis estan fent una mena de promoció, com per exemple Nal Hormiguero, on arriben a parlar de qüestions tan personals com si discuteixen o no treballen junts.
Es cierto que, por ejemplo, en la última la temporada 3 de Paquita discutíamos bastante y como después en Veneno y en La Messias, yo creo que no discutimos nada.
No, yo creo que al principio, cuando empezamos a trabajar juntos, pues cuando él brillaba en algo, yo quería hacerlo más, ¿no?
No entenc què passa. O sigui, es pot anar a l'Hormiguero, es pot anar a la Resistència, es pot parlar de... allà sí que es pot parlar de follar i es pot parlar de quants diners guanyes, i en canvi no vols venir aquí perquè no voleu parlar de coses personals. No parlo ja dels Javis, parlo en general d'una tendència que cada cop estem notant més. No ho puc entendre, de veritat que no ho puc entendre.
També penso que els artistes, que molts tenen representant, has de tenir molta confiança amb el teu representant perquè et pot fer quedar malament. És a dir, jo dubto que els Javis sàpiguen que nosaltres els volíem entrevistar i que el seu representant ha decidit que per aquest programa no passaria. Aleshores, bueno, aquest és un tema que s'ha repetit algunes vegades, tot i que la majoria de representants són bona gent i ens diuen...
I segur que aquest noi també és bona gent, vull dir, una cosa no treu l'altra.
Bueno.
El que passa que sempre sap greu quan et rebutgen, clar.
Nosotras, que somos catalanas, cuando vamos a España, que hemos ido varias veces, nos han tratado muy bien y han sido muy simpáticos con nosotras. Por eso, como
bé, no sé si l'heu vist. Aquest és el vídeo que van gravar les noies de Can Putades pel Dia de la Hispanitat. Si no les coneixeu, són un grup de noies de la Garrotxa que arran de compartir pis a Barcelona s'han fet conegudes a TikTok i a Instagram, on totes juntes fan contingut. Doncs bé, aquest vídeo ha despertat moltíssima polèmica, sobretot a partir d'un tuit.
Doncs sí, un tuit de La Razón que diu viral.
Aviam.
Un grup de noies catalanes penja un vídeo felicitant el Dia de la Festa Nacional emprant un to sarcàstic i parlant en un castellà perfecte. Les joves es burlen de la festivitat. És veritat que a partir d'aquest tuit han rebut més odi del que ja estaven rebent en el moment. També és veritat que estan rebent suport i elles mateixes ens expliquen com estan vivint aquesta polèmica.
Nosaltres ja quan vam fer el vídeo ja ens esperàvem picar algun espanyol catre. Ara, poder no ens esperàvem que La Razón ens fes una notícia. Això no era el previst, però, a veure, hi ha gent que ens ha seguit criticant a les mateixes xarxes de La Razón i altres que ens han aplaudit. Evidentment, els que ens interessen són els catalans i els catalans tots ens aplaudeixen, per tant, estem molt tranquil·les.
Perquè és un vídeo molt polèmic o no? És a dir, és ironia, és pràctic humor, et pot fer més gràcia o menys, però ho fan des de l'humor.
A mi em sembla el vídeo més innocent del món, més irrellevant del planeta, o sigui, també és veritat que és una polèmica molt relativa, eh? Nosaltres ens en fem ressò, però tampoc és aquí que les estiguin acribillant, vull dir que tot és a mida una mica catalana. Nos quedará el recuerdo.
Ha sido lo más loco que yo recuerdo, ¿no? En ese de esa época. O sea, la primera vez en la que tú ves que alguien canta
tus canciones. És la veu de l'Álvaro de Luna, la parella de la Laura Escanes, que sí que és veritat, que ara tu, Juliana, em miraves quan s'ha posat a cantar, que cada dia té la veu més trencada.
Un dia es llevarà i no podrà dir bon dia i serà perquè, clar, se l'ha destrossada fent aquestes malabars.
Doncs bé, aquestes últimes hores l'Álvaro ha parlat i ha donat una entrevista a la Carolina Iglesias, a Una canya con, i entre moltes altres coses ha estat comentant el seu pas pel grup Cincinnati, on va començar la seva carrera musical, i sobretot com va ser deixar el grup fa 3 anys per iniciar el que és el seu projecte en solitari.
Es complicado, ¿no? Un momento difícil porque al final es como todas las cosas que se dejan, ¿no? Que hasta que lo entiendes y crees que es lo mejor para ti, hay una especie de duelo. Pero bueno, al final yo creo que soy muy de pensar que tienes que hacer lo que te pide la vida y el cuerpo en cada momento. Y fue así. Solo quédate esta noche, volveremos a brillar
con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. ¿Tú tenías controlat Cincinnati, el grup, algunes cançons?
Aquesta cançó em sonava, però tampoc la tenia jo molt present, i sobretot el que no sabia és que l'Álvaro Luna havia format part d'aquest grup. És que per mi l'Álvaro Luna va començar a existir, va néixer el dia que es va filtrar que estava amb la Laura Escanes.
Ja.
Per mi abans aquest tio no existia. L'entrevista és forta, sobretot perquè l'Álvaro Luna no diu gaire res.
Uh-huh.
O sigui, és increïble com parla, però no diu res en cap moment. I també m'ha encantat descobrir que es veu que es va fer conegut abans de Cincinnati per La Voz. Fixa't.
Va ser concursant del programa de tele.
Va ser concursant del programa de tele La Voz. Per mi, el més interessant del programa, ja et dic, és com ella aconsegueix no parlar exactament, o sigui, absolutament de res, com connecten zero amb la Carolina Iglesias, i sobretot les gairebé declaracions sobre la Laura Escanes, que us recordem que també la seva repre, quan plantejàvem si volíem que vingués l'Álvaro de Luna al programa o no, ens explicava
que prohibit parlar de la Laura,
exacte,
que s'aixecaria i marxaria.
Que estava prohibit parlar de la Laura.
I ho ha fet?
Gairebé.
¿Cómo es un día perfecto en tu vida?
Un día perfecto, levantarme, ir a entrenar. Me gusta mucho estar en el estudio porque pues estar con Paco es como, bueno, y grabar temas al final es algo que me flipa todo el tiempo. Después, pues yo qué sé, ver a mis colegas y estar con mis chicas. No sé, o sea, como algo muy normal, o sea, tampoco muy chill, todo.
Estar con mi chica.
Estar con mi chica.
Això és tot. Mm-hmm. De veritat, això és tot el que ens diràs sobre la teva relació amb la Brascan, és que tu mateix has exposat sense
parar.
No és
més difícil no parlar-ne, intentar-ho evitar tota l'estona, que parlar-ne de manera natural si surt el tema?
Con mi chica, mira, no ho sé. Jo cada cop entenc menys aquesta relació i crec que va una mica en la línia de Bad Bunny i Kendall Jenner o en la línia de Rosalía i Rauw Alejandro.
Què vols dir, que no t'acaben d'encaixar?
No, que és una cosa molt física. M'explico?
Sí, 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 sí.
Doncs una mica això, no ho sé.
Tinc molt orgullosa d'haver fet Nowhere, perquè era una pel·li que em feia molta por, que com a espectadora tengo mis más y mis menos, perquè no és el tipus de cine
estudi,
que m'agrada.
Home, l'Anna Castillo, amiga de la casa, una exnòvia teva, pràcticament.
No, home, no, no, home, no, home, no. Va passar pel podcast Dentro, de l'Alba Riera i l'Iñaki Mur, a Primavera Sound, Ràdio Primavera Sound, i l'actriu catalana li van preguntar si qui era la persona més famosa amb qui s'havia escrit, és a dir, xatejat mai. I va contestar.
L'actor més famós amb qui t'has enviat DMs.
Pol Mescal. Pol. Només espero que no ho vegi mai, això.
Això vol dir que hi ha encara una conversa activa? Fa poc que
no, no, no.
Parlar.
No, no.
Ah, vale, vale.
Gent com el Roger suposo que no pot entendre l'esdeveniment i el valor incalculable que tenen aquestes declaracions.
Clar, jo t'ho volia preguntar perquè he pensat, bueno, que hi ha d'estrany que s'hagi escrit amb un altre actor.
Pol Mescal no és un altre actor.
Qui
Pol
és?
Mescal és l'actor de moda mundialment reconegut per la sèrie Normal People, que bàsicament era la sèrie del llibre, d'un dels llibres més venuts dels últims anys, que és Normal People, de Sally Rooney,
sí.
Gent normal, en català, mm-hmm. Que podeu trobar edicions Periscopi. I a partir d'aquí, ell era un actor totalment desconegut d'Irlanda, es va fer superfamós i sobretot va esdevenir l'amor platònic de moltíssima gent i ja com un referent de la cultura pop dels nois guapos, així com també per ser un noi com de construït, etc. És igual, és tipus, és com l'Héctor Bellerín de internacional. I de sobte s'ha xatejat amb l'Anna Castillo. És un crossover molt inesperat, però al mateix temps per mi té tot el sentit del món, perquè veig l'Anna exactament com el perfil del Pol Mescal i el Pol Mescal exactament com el perfil de l'Anna.
Creus que encaixen molt bé, en canvi,
perfecte,
aquests dos. De què creus que va ser la conversa? D'algun tema professional, no? Felicitant-se per alguna pel·lícula...
La típica cosa de soc molt fan teva, en plan, molt bona feina. Jo crec que no devia anar més enllà, si no tampoc ho explicaria, imagino.
Passen 6 minuts d'un quart de dues.
Dia que no surti d'aquí, la crònica social catalana.
Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Has pogut dormir les teves 8 hores o se't va allargar?
Sí, no, ahir es podria haver allargat, però vaig tenir un moment de racionalitat i vaig dir, nois, és dilluns, és octubre ja, vull dir, no som agost, potser toca retirar dels llocs abans que toquin les 12.
Dic això perquè ahir vas estar a la festa que organitzava Time Out, no?
Sí.
A la Paloma de Barcelona, i de seguida ens expliques qui hi havia per allà, hi havia també polítics.
Molt bona festa.
Del show business. Us van donar menjar?
Molt de menjar i molt beure gratis, vull dir, que realment s'ho van muntar bé perquè hi anés la gent.
Que a vegades tornes a casa i llavors encara t'has de fer el sopar. Pau Espart, bon dia.
Bon dia, jo vaig anar a dormir d'hora, a les 11, al llit.
No, sí? No havia previst preguntar-te.
I avui has esmorzat al llit?
Que...
És que no. El Pau Espart, pels qui no ho sapigueu, li encanta esmorzar al llit. Llavors, a mi de tant en tant m'agrada preguntar, perquè si esmorzes al llit vol dir que les coses estan bé, que la relació de parella va bé, que teniu temps per cuidar-vos.
Però escolta'm, cada quan o cada dia?
Això és més del cap de setmana, la cosa del llit, però he de dir que just avui he esmorzat de cafeteria.
Però...
Molt bé. Nois, va, per altres coses, perquè això m'interessa bastant poc, la veritat.
Esmorzar al llit és una guarrada.
Sí. Tenim nou capítol dels negocis dels famosos. I avui, Laura Escanes.
Yo empecé con mi expareja. Claro, yo estaba estudiando, yo trabajaba muy poquito, hacía como cosas de modelo, y de repente íbamos a restaurantes que yo no me podía permitir, y yo muchas veces le decía, prefiero que estemos en casa, pedimos algo en casa, porque yo no puedo pagar este restaurante.
És un fragment del seu podcast Entre el cielo y las nubes, i recordava això al principi de la seva relació amb Risto Mejide quan ella no tenia tants diners. Com li han anat els negocis a Laura Escanes? Perquè es va fer coneguda o popular quan tenia 17 o 18 anys, no? que era molt jove, aleshores no sé si ja tenia negocis, però ara és una persona que té empreses i ha participat en unes quantes.
Sí, ara descobrirem quines, i sobretot és això, arran de la seva relació amb Risto, doncs quan ella es dona a conèixer, la seva carrera penso que ha anat bastant bé, perquè ara descobrirem que encara fins i tot manté un vincle amb Risto empresarialment parlant. Però sobre aquest fragment que deia que no tenia diners quan va començar la relació amb ell, doncs ella admetia després que ara ja té un altre nivell econòmic.
Y él en ese momento me dijo algo que ahora yo, en mi situación actual, que económicamente pues me va bien, sí, ahora lo entiendo. Y él me decía, es que Laura... Si ahora tú no puedes, yo estoy compartiendo mi vida contigo.
Em va bé perquè el fet és que ara la seva situació és una altra, està vinculada amb dues empreses.
Quines són les seves empreses ara mateix?
Doncs, des de l'estiu del 2018, un any després del casament amb Risto, Laura Escanes es converteix en apoderada de Tuyoke Studio.
A veure, aquest nom... Tuyoke!
Jo ja l'estic
googlejant. Mira,
Studio.
Un gran moment per comentar el nom de la productora de Roger Escapa, si em permets, que es diu Jo també t'estimo SL.
Doncs vull em dir... sembla un bon nom, a mi m'agrada molt.
Sí, però vull dir que és especial, vull dir que hi ha un tipus de... que sempre tenen noms així curiosos, les productores, hi ha un tipus de gent que es llença el nom raro.
Per mi és el mateix gènere que les contrasenyes. Vull dir, a mi em dius que això és una contrasenya i jo m'ho crec.
Totalment.
Mira, de noms originals, que ara veig que diguéssim en el món de la comunicació, com que hi ha gent creativa, la gent té bons noms.
En principi.
La productora de l'Alberto, que no sé si encara està en actiu o la que tenia, es deia Dies Tontos SL.
Meravellós.
És que clar...
Vull dir que crec que hi ha una competició una mica aquí a nivell de periodisme català.
No, després no és sèrio, perquè tu fas una feina i has de facturar i a la factura has de posar tu i jo que estudio.
Ja vols destacar la factura, eh? Vols ja entregar la factura i guanyar.
Però
guanyar
clar,
els jocs florals ja,
però
la que entregues la factura.
Però l'altra opció llavors és la del Roger Carandell, que és fent produccions, que clar, t'agafa depressió crònica perquè és el nom més avorrit i
clar,
més normal. És com
jo vaig pensar que sigui descriptiu, que ja sàpiguen el que fem. I realment, l'Alberto ja... ha guanyat, i en Roger Escapa està en el top 3, jo penso.
Per mi top 1, eh?
Top 1,
és increïble, que... jo també t'estimo.
I estàs dient a un client.
També. Sí, és meravellós.
Jo també t'estimo.
I Mònica T'Arribas és Quan dormo.
Maravilla. Pell de gallina.
Nois, crec que canviarem el nom
de... Hauríem de fer secció
especial. Que produeix aquest programa.
I aclarir que tu i Yoke va junt. O sigui, no és separat, sinó tot...
No, clar. A sobre sembla com un nom japonès, que dius, no, res a veure.
Jo conec un nen que es diu Yotuel. De jo, tu i ell.
S-L.
Yotuel i un nom després.
En tot cas, Tuyoke és una empresa que existeix des del 2011. Abans, a més, tenia un altre nom i originalment és de Risto Mejide, amb un soci seu. I des de fa 5 anys, Laura Escanés en forma part, encara hi continua, tot i que fa un any es va acabar la seva relació amb Risto.
Ella sempre ha comentat que es porten molt bé i que no tenen cap problema, eh? I sempre li ha felicitat els aniversaris, el dia del pare.
I que pots divorciar-te i seguir tenint empreses a mitges.
Sí, bueno, sí. I més si tens una nena entremig, que també, ja no ve d'aquí.
És el cas. Ella continua constant com a apoderada de l'empresa, que té la seu a Barcelona, a prop dels estudis de Catalunya Ràdio.
Mira.
Queda, en aquest cas, per sota la Diagonal, és al costat del centre comercial Lilla, Diagonal, i l'any passat van facturar 1,2 milions d'euros.
Però què fa aquesta empresa? Podem com ho sigui?
Sí.
Què fa, una empresa de què? Això és com aquesta gent que li preguntaves de què treballa el teu pare i et deia, és empresari, vale, però empresari de què? Què ven? Què fan?
Jo el que he entès és que ha servit, almenys fins ara, per portar els negocis més personals d'ell i ella. Perquè, de fet, la Laura Escanés, quan entra a Tuyoke, registra la seva marca personal, Laura Escanés, i també comença a gestionar un altre dels seus primers negocis, que és un saló de bellesa de Madrid, que es diu Blondie. Però he estat investigant i l'empresa que consta com a propietària del saló és una altra.
Ella és sòcia.
Ella, jo m'imagino que hi ha una espècie d'acord que forma part, sobretot com a imatge, però si tu vas al saló de bellesa, en principi el tiquet no et sortirà Tuyoke, sinó un altre nom.
Però llavors això està dintre de l'empresa que comparteix amb el Risto, lo de Blondie, no la seva pròpia empresa.
Almenys al principi, perquè quan va començar a fer aquest negoci del saló de bellesa encara no tenia la seva pròpia empresa, que ara explicarem quan la va crear. Ella, quan manté aquest vincle amb el saló, en fa promoció, a vegades ha penjat fins i tot alguna imatge d'ella treballant al saló de bellesa, i s'hi ha vist gent coneguda que hi ha anat i ho ha compartit, que suposo que al final el seu negoci també és aquest, no? L'impacte que pot aconseguir a través de les xarxes i la gent que hi pot portar. Tot i que ella mateixa s'ha queixat al seu podcast que és un problema dependre tant de les xarxes.
Bien no depender de las redes, porque al final nuestro trabajo son las redes sociales. Sí. No somos actrices que luego estamos en redes sociales o no somos cantantes que estamos en redes sociales.
No, la profesión es redes sociales.
Con lo cual eso yo creo que hay un punto, ¿no?, que la vida personal influye mucho en las redes sociales.
Estem sentint més fragments d'Entre el cielo y las nubes, que és un altre dels seus negocis, que ho fa la plataforma de podcast Podimo, que és de pagament. Seria com un Netflix, però sí, de podcast. I hi ha dubtes de fins a quin punt realment té tanta audiència aquest programa.
Suposo que no es pot saber, no? Perquè plataformes com Netflix, HBO i tot això no publiquen quantes reproduccions tenen els capítols. I llavors no ho saps.
No, acostumen a compartir les seves dades. A vegades sí que fan aquells rànquings del més escoltat, però respecte a què? Quants oients hi ha al darrere? Tot i que s'ha de dir que ja està fent la segona temporada, per tant, potser no ha anat tan malament aquest podcast. I, a més, la seva última convidada és Maria Pombo.
Decidí robar les llaves del cuarto de los profesores, como se llama, el despacho de los profesores, y ir como a la sección de lengua y robar el examen que íbamos a tener como al día siguiente.
Avui és l'aniversari de la Maria Pombo. Fa 29 anys. No puc entendre com ens hem despistat i no hem començat el programa amb això. Queen, un petó des d'aquí. Cada dia estàs més guapa.
Felicitat. Farem una cosa, eh? Dia sí, dia no, Maria Pombo. Jo cada dia em parla de Maria Pombo i al moment que se fa una mica carregós.
Per mi és una mica blanquejar l'extrema dreta, també.
Dia sí, dia no. Dia sí, dia no.
A veure, perdona, no sabem què vota la Maria Pombo. És una senyora que només està compartint fotos dels seus fills.
Sisplau, no li traiem el protagonista a la Laura Escanés i els seus negocis.
I estic totalment d'acord, però el que passa és que al final tota l'escena és el mateix món, el de les influencers. O sigui, Laura Escanés és el que pot vendre els seus contactes, els convidats que aconsegueix en el seu podcast, i que a més són molt buscats també per altres programes com aquest mateix. Però és molt endogàmic el seu univers.
I el nostre no. Sí, com ets tan friqui, Pau Espart? A veure, perdona, eh? A més, estàs dient fake news que demostren que no tens ni idea de res d'aquest podcast perquè ha entrevistat gent que no és influencer.
Sí, és cert. Per exemple, a l'anterior sortia el pilot de motos, ara no em sortirà el seu nom, el que és baixet, i no és en Dani Pedrosa.
Per favor, Pau.
Bueno, jo tampoc sé de què estàs parlant, però el que et vull dir és que realment entrevista altra gent, i encara que només entrevistés gent influencer, és el camp de mercat que domina, és el que se li dona bé, què més dona?
Sí,
passat, vegades.
Referia Jorge Lorenzo com a pilot de moto.
Jo no sé qui és, però segur que és maquíssim i fa una pinta de ser libre que flipes.
Això ja no t'ho sé dir, tampoc.
Però bé, abans dèiem això, no?, que primer va començar els seus negocis, doncs, amb Risto, amb l'empresa d'ell, però el fet és que des de fa uns mesos, des de principis d'aquest any, té la seva pròpia empresa, la Brescanes, que es diu La Tita Comunicación.
Meravella!
Com? La Tita Comunicación.
Fent la gallina.
Sí. Bueno, escolta'm...
Sapigueu que el Jorge Lorenzo
sí.
és Tauro.
M'interessa molt poc, el tema de si és Tauro, Libra, bueno, aquest senyor del perdona. Qual no estem parlant.
Què volies? Que, que jo que has dit una fake news a Catalunya Ràdio no la desmentíssim, perdona, eh?
Que és una cosa que no passa mai.
Vull més informació de La Tita Comunicación, jo.
Doncs aquesta empresa té la seu a Madrid. Se'm fa més difícil ubicar-ho, ho he buscat, però no queda al centre de la ciutat, és a prop de Tetuán.
També tenen un lloc que es diu Tetuán a Madrid?
Sí.
Meravella, com som, eh?
I a Latinoamèrica, t'encantaria. Sí, sí, sí.
I l'activitat d'aquesta empresa són els serveis de representació de mitjans de comunicació i Laura Escanés, en aquest cas, consta com a única administradora. Per tant, jo el que dedueixo és que ara, des de fa uns mesos, ella comença a facturar els negocis amb la seva empresa, com el podcast que dèiem, o el nou programa de 3CAT, que s'està a punt d'estrenar.
És que és molt fort dir-ho, però sóc presentadora de La Travessa, eh?
El teu somni, realment, o un dels teus somnis?
Jo de petita somiava fent veure que tenia un micròfon de TV3 i dient Laura Escanés, TV3, Washington.
Per cert, quan començarà La Travessa? Perquè
sí, s'està fotent molt llarg,
n'estem
això.
N'estem parlant molt. Hòstia. I és, bueno, és, al final s'estrena o no s'estrena?
Deixa, ho vam anunciant. Ha passat com un any i no és broma.
A mi em va molt malament que coincideixi amb Operación Triunfo, perquè prioritats, ho sento molt, Laura Escanes.
Ara ja s'ha fet oficial. És d'aquí 15 dies, el 30 d'octubre, es posa en marxa 3CAT, el Netflix d'aquesta casa, i La Travessa és un dels programes que s'oferirà en aquest catàleg.
Per tant, ja d'aquí 15 dies, no trigarà sí. més dies a estrenar-se ni res.
En principi no.
Sortirà tot de cop?
El dia 30 tu podràs entrar i... demana si hi haurà tots els capítols de La Travessa. Clar, jo no ho sé, no. Això.
O sigui, serà més HBO en aquest sentit.
Pot ser, un cada setmana. Jo prefereixo un cada setmana.
Racionem-ho.
Si no, puc perdre el nord,
El 30 d'octubre tindrem tots els detalls i sabem que també en aquesta nova etapa Laura Escanés s'ha comprat un pis a Madrid, però vull acabar afegint que no tots els negocis li han anat bé, perquè fa un any i mig, a la primavera del 2022, amb Risto Mejide van obrir un restaurant a Barcelona.
Es que hemos abierto un restaurante en Barcelona, un restaurante japonés en Barcelona, se llama Tigre, y está riquísimo. Yo muero de ganas por estar en Barcelona y poder disfrutarlo, porque no lo estoy disfrutando al estar...
Saps qui sí que va poder disfrutar, gaudir aquest restaurant?
No.
Jo, convidada per ella mateixa.
Doncs...
Que fort és això.
I em va agradar molt, la veritat.
Com era el restaurant? És a dir, estava ben decorat, mira, era gran, era petit...
Era un restaurant a prop del Born.
Sí.
A prop del Born, just davant del Born. Gran, molt fosc. Saps aquesta cosa que funciona molt sempre en els restaurants japonesos, de paret molt negra, tapisseria molt fosca...
Que hi vas a dinar i sembla que sopis.
Totalment. Jo hi vaig anar a sopar i així tot estava ja equilibrat. Tot estava molt bo, la veritat, les coses, com siguin, un tracte excel·lent. I crec que va tancar, o sigui... es va anunciar que tancava just abans de la ruptura. Llavors el que vam pressuposar era que senzillament s'havia acabat perquè ho havien deixat, no pas perquè no anés bé.
Perquè a nivell de preu abusaven molt del tema som famosos i obrim un restaurant japonès o no?
Laura, no et puc respondre aquesta pregunta perquè vaig ser convidada. Em van convidar.
Bé, jo el que puc dir és que va ser això, un restaurant que va durar pocs mesos. És cert que venia d'abans perquè havia arrencat amb un altre xef que era amic seu, però el fet és que tot i ell s'hi van voler posar per acabar d'impulsar el restaurant, però no va funcionar, que aquest és un dels problemes del món dels influencers i dels famosos, que creus que amb la teva imatge aconseguiràs un públic i no sempre és així.
Molt bé, molt bé. Doncs en Pau, que ens ha fet aquesta classe, aquesta masterclass de quins negocis han d'obrir els influencers perquè funcionin. Ara farem una petita pausa. Pau, gràcies. Fins demà.
Pobre Pau, quines coses li fem fer realment. Aquest
no,
pobre noi que...
Molt bé, a mi m'interessa molt quan
ha arribat a
fa aquestes investigacions sí. de... No sé, de gent famosa. També els negocis dels fills d'en Guardiola, per exemple, vaig trobar molt interessant.
Costa de trobar aquesta informació, perquè de fet has de consultar portals econòmics, veure doncs això, les empreses, els noms, pagar...
És de pago, nois. Això sí. És informació privilegiada que us donem nosaltres gratuïtament, però això és de pago.
És a dir, són unes informacions públiques, aquesta de qui és soci de les empreses i quina és la facturació, però sí que s'ha de demanar a través de uns portals que seleccionen aquesta informació, que moltes vegades et fan pagar per accedir a tota la informació.
Correcte.
Però que en realitat tothom pot accedir i mirar qui té empreses, quines són les facturacions, qui és l'administrador únic...
I el nom, que ens interessa molt.
No, no, és que m'ha encantat el nom de, que té jo... la Mònica Terribas, Roger Escapa, Albert Tom...
Ja no recordo el nom de la Laura. Tu i jo què?
Tu i jo què estudio.
Tu i jo què estudio, meravellós.
És la que té amb Risto, la seva és la Tita.
És que t'he de dir que és molt nom Risto, eh? Tu i jo què?
Pau Espart, fins demà, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Una pausa i a la tornada tot el que ha passat al món de la tele i les plataformes aquestes últimes hores, que és bastanta cosa, la veritat.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
5 minuts i 3 quarts de 2 del migdia. A veure, pel que veig, hem de parlar de 3K, d'una nova estrena, passarem per Netflix, Televisió Espanyola, mira, i finalment el tancament de 8TV. Vull dir que ja podem espavilar.
Saps què passa, Roger? Que l'altre dia vaig anar als Premis Planeta i hi havia tots els presentadors d'Antena 3 i jo vaig ser incapaç d'identificar-ne cap.
Clar, quan fa que no mires Antena 3?
Tu? Jo no he mirat mai clar. Antena 3.
És
no
que això passa en moltes cases catalanes, que és com TV3 sempre... O res.
No, res. A casa tira més cap al res. Llavors, per mi, eren tot desconeguts i en Marc Andreu ha decidit que m'he de posar les piles amb la qüestió televisiva, que no puc estar tan desconnectada.
Val.
O sigui que avui he decidit posar-me una mica al dia i fer jo aquesta secció sobre tele.
Belén, Belén, ja t'he encontrat. Mira, ¿dónde? Este senyor.
Sorry. Speak in English. Foto.
Ja fa força mesos que es va anunciar que Netflix faria un docu-reality amb els protagonistes de Sálvame, Nan Amèrica i Com buscant-se la vida. No? Es diu Sálvase quien pueda i ara finalment hem pogut veure ja un clip, que és això que ara sentíem abans que s'estreni, que s'estrena el pròxim 10 de novembre. Ho mirareu?
No, la veritat
jo tampoc.
És que no. La veritat
cap
és
interès.
Que no. Era la Belén Esteban, entenc, demanant en anglès una foto.
Sí, i crec que, o sigui, crec que és un programa que ja fan només pensant en els memes que hi haurà. O sigui, aquest clip clar. Que hem compartit ja és tot un meme.
És que voleu dir que hi ha gent que es mira programes sencers? Ja, perquè tinc la sensació que no parem de consumir reels. Vídeos d'un minut i mig. Jo no miro res més, és que ni podcast m'escolto.
I a més, et mires un reel i ja sembla que ja pots opinar, saps? I que ja pots dir no, perquè aquest programa és així, aquest programa... Amor, has mirat un reel d'un programa d'una hora. No pots opinar. Però bé, no passa res. Atenció!
Què passa?
Perquè a més d'informació, és a dir, quan s'estrena, que ha sortit el clip, sí. Porto un petit rumor sobre Sálvese quien pueda, que és que d'aquí poc podrem veure tota aquesta colla
sí?
De nou en directe a la televisió.
A la televisió, a la TDT, rotllo...
Efectivament, jo imagino que a Telecinco.
Creus que tornen un altre cop tota la tropa?
No és que ho cregui jo, és que m'ha arribat que tota la tropa tornarà, que no es quedarà només en el docu-reality de Sálvese quien pueda, sinó que hi haurà un moment on els podrem veure en directe una altra vegada.
Creus que fa una mica de marxa enrere a Telecinco perquè li estan anant molt malament les audiències i diu, escolta'm, a vegades val més recollir cable.
Jo imagino que sí, perquè ja em va informar el Marc Andreu que Antena 3 ara és lo top de lo top i que per tant imagino que Telecinco s'està preocupant i que vol provar coses noves.
Què més?
Mira, doncs mentrestant, el meravellós món del Marc Giró, que una cosa que em sap molt de greu de fer programa aquesta hora és que no el puc escoltar, les coses
clar.
Com siguin. Doncs ell segueix fent el Late Night que feia l'any passat a Ràdio Televisió Espanyola, Late Show, però ara en castellà.
Per tant, ara li deuen pagar molt més, no?
Home,
m'imagino.
Sí, suposo que sí. Mira, saps que ha explicat que ho produeix ell mateix perquè està fart, paraules textuals, de que les productores l'estafin.
Ell i el seu home, el Santi Villas, que és un dels grans peixos grossos d'allà dintre, i a mi aquesta dupla, muntant algun tipus de programa, em sembla còmica. O sigui, m'encantaria un reality del Santi Villas i el Marc Giró muntant el programa.
A la intimitat això ha de ser, perquè són dos bombes, eh? Jo no sé si és que després es rebaixen o què, però...
Per tant, han decidit deixar de ser contractats, no? Cobrava ell, li posaven un sou de presentador,
suposo.
I la productora li pagava, i ara ha dit, m'ho faig tot jo.
S'ho fan tot
per
ells,
tant, ell agafa
sí.
tots els diners i llavors paga tothom del programa. Mm-hmm.
I aquesta temporada hi han entrevistat el Carlos Cuevas, i ahir la nit van tenir la Maya Romero, la Maya d'OT,
sí,
vamos, i la Macarena García per parlar de la Messias, la sèrie que comentàvem abans dels Javis, i a més de parlar de la nova sèrie, perquè resulta que si vas a parlar amb el Marc Giró sí que pots parlar d'altres coses a part de la sèrie, van estar jugant a identificar ulls de peixos.
Com?
I ha estat molt viral perquè realment la Maya resulta que és molt talentosa amb això.
Yo creo que es una lubina.
¡Pues sí, señora!
Una lubina y unos niños.
Però clar, ens hem d'imaginar que en Giró els ensenyava la foto d'un ull.
Correcte.
Només es veia un ull i ells havien d'acertar el nom del peix.
I la Maya ho encerta tot.
Quina
és increïble.
Tia, eh? És que és tan especial, té un món interior tan estrany.
Estrany és la paraula. I jo tindria unes dificultats també perquè els peixos en castellà... Em sembla. Jo sí. Avui per això estic mirant aquest vídeo. Lumina, perdona.
Ara estava pensant què és lumina en català. Jo ara diria llobarro, però segurament m'estic equivocant.
És
necessito buscar-ho.
El món del peix crec que en general es domina molt poc.
Molt
és a dir,
poc.
El món de la carn el dominem molt més, però el nom dels tipus de peixos...
Què és una lumina?
Tenia raó, llobarro.
Ah, és un llobarro.
Però costa molt, això.
Costa molt.
En fi, tant de bo la Maia vingui al programa a parlar de la sèrie i de parlar de tot el que li dongui la puta gana de peixos, si vols. Ella és la millor. És la millor totalment.
Sí.
Mentrestant també passen coses en català, però...
Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria por tu. Si fa patir no val la pena.
Una cosa. Parlar avui de Rubiales és anacrònic i redundant.
Estem enterbolint la victòria de les campiones del món, ho sabem, però aquest còctel...
Així començava el primer episodi de La Turra, que el presenten l'Alba Riera i l'Andrea Gómez a la plataforma Someva, que és a la nova plataforma jove de la Corpo, 3CAT. Vaja, que ho podeu trobar a YouTube a partir de... Ara cada dilluns a partir de les 10 de la nit. Es publica i ja ho pots veure sempre que vulguis. Estàvem una mica nerviosos en aquest programa per veure l'estrena. Mai es pot jutjar només pel primer episodi.
Ara.
Això és així.
Doneu-los i temps.
Coses que ja podem dir. De moment hi ha dos blocs dins del programa, una primera part de debat sobre un tema, una mica tipus Gen Z a Plays, que feien una mica com de debat sobre temes. En aquest primer episodi parlen de masclisme en ambients laborals, i després una segona part amb entrevista, que la fa l'Andrea Gómez, i aquest cop entrevisten la Charlie P, que fa un any estava a l'última hora, i parlen de moltes coses, entre les quals la diferència de sous que hi havia aquí, i altres històries que realment tenen bastant de suc. Per mi, el tema escollit pel primer episodi, una mica gastat, perquè ja és com a mi si em poses Rubiales a la primera frase, ja desconec.
Clar, és que com que ha sigut un tema de tot el mes, realment jo crec que s'han agafat el valor segur de dir d'això en podrem parlar perquè segur que interessa. I jo crec que el moment de l'emissió ja no ha coincidit amb el moment de la gravació i aquí hem perdut una mica.
I també passa moltes vegades que et fan fer pilots, fas programes pilots, tu prepares molt bé el pilot, prepares els guions, i a vegades si t'agrada com ha quedat, dius, va, intentarem que el primer programa... aprofitem una mica el pilot que ja el tenim treballat i potser també el van fer amb Rubiales el pilot.
Jo crec que després tocaran moltes altres coses. De fet, tinc entès que parlaran de molts altres temes.
Però per tant, una cosa que trobo curiosa és que elles surten separades. Hi ha un moment del programa...
Fan una intro juntes i després es separen.
Llavors, l'Alba fa una part i l'Andrea fa una altra part.
Exacte. De moment el que hem vist és que l'Alba dinamitza la part del debat i l'Andrea entrevista. No sé si en algun moment això es girarà o què.
A mi això em sembla bé, eh? Crec que cadascun està en el lloc que toca fent el que realment se li dona bé.
Jo també ho crec, la veritat. Sí.
Molt bé. La Turra Som Eva a 3CAT.
Estètica molt de modernes, eh? A mi m'ha tirat un punt enrere perquè és com de dir que s'il·lumini bé, o sigui, que es vegi bé la...
Ho trobes fosc.
Bueno, no és fosc la paraula. Bueno, sí, però també té com una saturació, que jo entenc que és una decisió estètica, tothom pren les que pren, però que a mi no m'ha acabat de funcionar.
Per cert, tenim males notícies pel món de la televisió a Catalunya.
Ai, no.
Què ha passat?
Mira, a mi em sap greu perquè fa de molt mal comentar. El meu primer dia com a experta de televisió...
I tanca una tele.
Em toca anunciar que 8TV, una tele que tampoc he vist mai, ha mort.
Però l'única tele privada de Catalunya.
21 anys. I em toca a mi avui, el meu primer dia, anunciar-ho. És increïble. Mira, Dep, que descansi en pau.
Home, i tant, i tant.
És una pèrdua realment molt trista per la tele catalana, les coses com siguin. Era, com diu la Laura, la televisió privada catalana. És que no n'hi havia més. El propietari és un senyor que es diu Nicola Pedrazzoli.
Sí.
Molt català. I van intentar-ho vendre, tal, aquest estiu, però això no va acabar de funcionar. I ahir, finalment, es va fondre en negre després d'emetre la pel·lícula Ciutat Violenta.
Clar,
tot de tiros, i van tancar la tele i van dir ara sí que ja no tornem a obrir.
Creus que tenia un significat aquesta pel·lícula o realment...
Jo crec que no hi ha ningú.
Es va emetre de miracle perquè suposo que ja no hi havia ningú ahir.
No hi ha
ningú
treballant.
Algú devia posar la cinta, devia posar play i devia tancar els llums.
Saps quan estàs de trasllat i estàs passant l'última nit a casa, que et menges aquell pot de llenties de puro que tens allà? Doncs ja ho han canviat tot de local. Llavors, l'única cinta que els hi quedava era la de Ciutat Violenta. Per això la van posar.
Clar, clar,
era una qüestió de supervivència. Pobres, mira, sap molt de greu. Tant de bo torni algun dia. No sé si hi ha moltes possibilitats, això no ho he estudiat.
Jo crec que com a tele segurament no. Jo tampoc tinc ni idea de cultura audiovisual, eh? Vaig a dir la meva opinió de cunyada gratuïta. Però com a tele, ara fundar una tele... És raro. Jo crec que estaria bé una plataforma de contingut digital privada. Això estaria molt bé.
Molt bé. Doncs mira, anar donant idees, a veure si algú te la recull. Per cert, avui que estem parlant dels noms de les productores que tenen els periodistes catalans, la productora de Marc Giró i en Santi Villas, m'apunta aquí, la Inna Australian Power Spark, que es diu Minuto de Barras. Minuto de barres.
Meravella. És que són els millors. Ai, és que ara m'agafen uns nervis de saber com li posaria jo a la meva productora si en tingués una, no?
Pots anar pensant.
Juliana Canet, la millor, el coixí.
Podries decorrar una mica més.
Escolta, estem parlant de productores que es diuen Jo també t'estimo SL, eh?
Molt millor que el que acabes de dir. Fem dos minuts de pausa
dies
i de seguida...
Tontos.
I de seguida... Boníssim, dies tontos. De seguida, Laura, ens expliques tot el que va donar de si la festa d'ahir als Premis Time Out a Barcelona. Fins ara.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos... A Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
En Roger no és homosexual, que no hi hagi cap confusió.
Calla un moment, per favor. 8 minuts i seran les dues. A veure, acabes de rebre un missatge que creus que té un interès públic per aquest país. M'imagino, si no, no cal.
Tu mateix m'has confessat, que no passa res, però que tens els missatges d'Instagrams ple de nois que volen lligar amb tu. Llavors, jo només volia esclarir que tu no estàs interessat en els nois bàsicament perquè ets heterosexual. És només això. No passa res. Podeu ser bons amics. I per
el
això...
que es parla, la publicitat. No cal, llavors, traslladar-ho.
Però és que és una qüestió que literalment implica els oients, perquè són ells els que t'estan escrivint il·lusionats pensant que tu ets també homosexual o bisexual i podran lligar amb tu.
Podem seguir avançant, perquè hem de parlar de la gala de Time Out que es va fer ahir a Barcelona, a la Sala Paloma de Barcelona. Ara estàvem sentint Sharon, que és la guanyadora de la segona edició de la Drag Race Espanya, que doncs, va participar en aquesta gala, que tu vas viure des del primer moment fins que van tancar o vas marxar una mica
vaig
abans?
Vaig marxar una mica abans.
Veus?
I tu, Roger, no haguessis pogut venir a aquesta gala per aquest tema que comentàvem ara, perquè va ser una gala plenament de gays and girls, només gent del col·lectiu, prohibit homes heterosexuals.
No l'haguessin deixat entrar, no?
Exacte. Llavors, com molt bé has dit, va obrir la Sharon, que es va quedar amb tot el públic amb aquesta actuació d'obertura, que va ser un homenatge al cinema clàssic, però abans de res parlem de tot el context, perquè hi ha molt a dir. Sobretot d'aquesta Sala La Paloma, que jo no hi havia entrat mai, tenia moltes ganes d'entrar-hi, si us soc sincera, per mirar un dels principals al·licients per anar a la gala, perquè hi havia una de les convidades més especials que tenim ahir, que em va parlar fa un temps, perquè tenia moltes ganes de que reobrís la sala després de 16 anys tancada.
Pareu-se totes, eh? Entrarem tots a ballar la Paloma després de 16 anys d'estar tancada. Et trobes guapa o no?
Està guapíssima.
Avui estreno la bruseta. És molt important anar mudada, a veure si algun senyor...
Aquesta és la Pepita, no sé si la recordeu, va córrer molt aquest tall a les xarxes, perquè és una senyora de 104 anys que va anar com una pepa a reobrir la Paloma i que sí, ahir tant. També estava en aquesta gala i va entregar un premi tot. Bé, en fi. Time Out es va encarregar de guarnir-ho tot per l'ocasió amb molts fotocalls i molt beure i molt menjar i la veritat és que tot plegat impressionava. Jo no estava preparada per un acte de tanta etiqueta, ni jo ni la majoria dels catalans i catalanes que érem allà, perquè ja ho tenim, això, que no acabem de valorar una bona festa i, de fet, una de les primeres en dir-ho va ser la Marta Pontnou, que sempre està al peu del canó en aquest tema, dient que els catalans realment tenim un problema amb la vestimenta a les festes.
Ahir vaig sentir molt que em deien, no, és que he anat a treballar a les 8 i he anat vestida així, perquè, clar, jo no he pensat que hi havia una festa. Com no podem pensar en la festa? Poseu-vos un vestit a la bossa quan sortiu a les 8 per agafar el metro, d'aquests que no s'arruguen, i a la nit o al vespre et canvies i te'l poses en un moment. Però, clar, és que no ens prenem les festes com a tal, com a esdeveniments. És que, coi, pues, gent recollint premis amb texans, amb bambes, amb vestits espantosos...
El català fluixeix a l'hora de vestir-se per les festes, segons l'estilista Marta Pontnou.
A veure, la Marta és duríssima, eh? La Marta és capaç de venir-te a la cara i dir-te on vas amb aquest drap. Però és veritat que no t'imagines ni la Laura Escanes, ni la Maria Bombo, ni la Dulceida anant a una gala d'aquestes que tenen elles amb una tote bag. I nosaltres això ho fem moltíssim. Anem pel carrer com si anéssim al cau, i no cal.
Pot ser també que els Premis Time Out no s'hagués explicat bé que era una supergala on havies d'anar produït, perquè a mi em van convidar i jo, amb la invitació que vaig rebre, no vaig entendre que hagués d'anar de 21 botons. Jo hi hagués anat també amb texans.
Però també és veritat que necessitem una mica de disclaimer, no?
I que cada cop és més habitual, no?, que hi hagi el codi de vestimenta de com has d'anar vestit. Que...
I jo compleixo sempre, eh? A mi em dius vine de vaquera i vinc de vaquera. Era, vull dir.
A mi el tema que es fa servir molt que et diuen casual. Què vol dir casual?
Tal com vas, rei.
Smart. Què vol dir smart?
Tal com vas a treballar?
Smart casual vol dir, per exemple, que no et pots posar doncs això, unes bambes d'anar a la muntanya, no et pots posar unes xancletes de dit.
Clar, és tot una mica caòtic i ens hem de començar a posar d'acord amb aquest tema.
M'imagino que l'acte l'havia de presentar algú i va ser l'espectacular Elisenda Pineda.
Així és, evidentment, al bell mig de tot, aquella sala esplendorosa que és la Paloma, hi havia la reina de Catalunya i així ho va viure ella.
Hola, que no surti d'aquí, sóc l'Elisenda Pineda i ahir vaig tenir l'honor de presentar la gala d'entrega de premis de Time Out Cultura 2023. Va ser una gala fantàstica, plena de glamour. Vam tenir l'honor de compartir una nit amb el president Pere Aragonès i amb la consellera de Cultura, la Natàlia Garriga, que van entregar un premi, el Premi Time Out. Ho van fer molt bé, van pujar molt bé per l'escaleta, van entregar molt bé el guardó i després van tornar a seure a la seva butaca. Em va sorprendre gratament que són dues persones normals de carn i ossos a qui els hi anaven servint tota mena de...
És que, perdona, no és fàcil entregar els premis, perquè a vegades hi ha aquell malentès que no saps si has de donar la mà, fer els dos petons, qui dona el premi, si el felicita, si no, hi havia protocol. Quins noms hi havia? Hem sentit Pere Aragonès, la meva consellera...
I la consellera de Cultura hi eren tots dos, i evidentment hi havia la majoria de nominats i premiats que alguns comentarem ara, però eren gent com l'Arnau Tordera, la companyia La Calòrica, vull dir, gent que ja té un cert nom, però també sobretot gent emergent, perquè ara després sentirem una nota de veu on ens expliquen com van triar les nominacions dels Premis Time Out. Ara bé, hi havia alguns dels nostres personatges preferits de l'Ester System català, com per exemple la Maria Vallespí i l'Alicia Revilla, 100% guapes, com sempre, vull dir, aquestes sí que no es perden el bon dress code que han d'anar. La Su, les de Can Putades, el Long Lichue, l'Andreu Joanola, que no es perd ni una festa, és molt fort, lo d'aquest tio.
És al·lucinant. Si no hi és que no val la pena.
És que necessiten a fitxar tot arreu, té un fomo crònic.
Andreu Joanola, el presentador de La Sotana, per situar-lo, qui no estigui el cas, i que també fa un podcast de menjar.
Exacte,
amb
Time Out.
Clar.
Amb l'Andrea Gómez, que també hi era, vivint l'estrena en directe de la Turra des de la sala de la Paloma. Vull dir, clar, imagineu-vos la tia nerviosíssima allà.
És molt fort el tema Andreu Joanola, com no es perd ni una festa, Ni
és
una.
Que ara t'anava a dir, ni ell ni molts dels que normalment estem convidats a aquestes festes, que a mi em va saber un punt de greu perquè era un esdeveniment exclusiu i hi havia convidats com nosaltres, com la Maria Vallespí, com aquestes de Can Putades i tal, que potser no teníem ni idea de què ens estaven explicant perquè no som consumidors habituals d'aquest tipus d'escena cultural alternativa i en canvi no hi podia entrar gent que jo crec que sí que porta temps sostenint aquest panorama. I a mi això em sap una mica de greu perquè penso, ai, no estic prou informada, saps per venir aquí, però bueno. Seguim perquè parlem dels premiats, que són els importants.
Clar, ells sí que eren els protagonistes de la gala.
I jo, com us he dit, no domino massa ben bé què fan, quin tipus d'espectacle i quin tipus d'art es va premiar, però sí que ho sap la Rita Roig, que treballa a Time Out i que va participar en el procés d'organització d'aquesta gala.
Vam donar 10 premis. Hi havia categories com la millor obra, el millor creador, el millor artista emergent, el millor festival, i d'aquí doncs van sortir els premiats, entre els quals, per exemple, hi ha el Sarau Drag Futuroa, que és la festa de drag de la ciutat de Barcelona. També vam premiar el documental sobre les realitats lesbianes de Catalunya que va fer l'Alba Cross, que es diu Alteritats. També vam premiar la Gina Guasch, que és il·lustradora i dissenyadora gràfica, com a creadora.
Us recomano que consulteu tota la llista de nominats i premiats perquè hi ha coses superinteressants, de les que a mi m'hagués agradat saber molt més abans d'anar a la gala i que crec que val molt la pena veure a Barcelona.
Espero que no l'hagin atropellat a la Rita mentre t'estava fent aquest àudio, perquè realment estaven passant els autocars per dreta i esquerra.
Està molt complicat el tràfic a Barcelona.
Sí, sí.
El trànsit.
Ahir va ser molt, molt delicat. Laura Grau, fins demà. Moltíssimes gràcies.
Adéu.
Juliana. Bon
Mira,
profit,
un petó a la Marta, que l'enyorem molt, la Marta Montaner, i a la Nina, que és la seva filla i que està a punt d'entornar.
Us deixem amb el Catalunya migdia. Fins demà.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.